Bona tarda, ara són les dues del migdia. L'operació Catalunya ideada pel govern del Partit Popular que presidia Mariano Rajoy va mirar també de desacreditar i apunta directament cap al cos dels Mossos d'Esquadra. Aquí aleshores era el màxim comandament, el major Josep Lluís Trapero, se'l va intentar implicar, sense tendir-ne cap prova de res, en una trama de tràfic de drogues. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda.
Trapero ja ha sortit al pas i ha dit que es carallarà contra els responsables d'aquesta operació.
Sí, en una nota enviada als mitjans de comunicació, després de conèixer els detalls d'aquesta informació, Trapero ha anunciat que vol denunciar el cas que ha qualificat de degradació institucional i de la gestió pública. Ho fa perquè considera indignant, frustrant i decebedor que el perseguissin il·legalment per interessos perversos i personals. Trapero afirma que la persecució policial d'aquest estat objecte va començar el mateix 2009 i no va acabar-se fins al 2020, pocs mesos abans que l'Audiència Nacional l'absolgués en la causa contra l'1 d'octubre.
El PP de Mariano Rajoy, per tant, cada vegada més esquitxat per aquests casos, tot i que des de Madrid es manté el silenci i s'espolsen totes les culpes. Feijóo considera que no va amb ell i ha decidit no fer cap declaració al respecte. Sí que han sortit veus d'antics dirigents populars, com el català Manuel Milian Mestre, que aquest matí des de Ràdio Estel demanava explicacions a Rajoy.
Hauria de donar la cara, cosa que ell, com és bastant covard, ho farà. Quan hi ha acusacions d'este calibre i estan omplint pàgines i pàgines dels diaris, les persones en donen la cara. Ell ha d'explicar què va fer i què no va fer.
De la seva banda, des dels socialistes ja es parla de Watergate i demanen que la justícia hi actuï immediatament. Mentrestant, Operació Catalunya al marge, el Congrés té lloc avui una nova reunió entre el PSOE i Junts per Catalunya. L'ordre del dia es manté en secret, però tot apunta que servirà per definir quina gestió de la immigració podrà fer i quina no Catalunya en virtut del pacte que les dues formacions van tancar ara fa una setmana.
Jordi Turull i Santos Cerdan es troben avui en un despatx a la Cambra Baixa. Les dues formacions mantenen secretisme i el silenci es mantindrà també després de la trobada, ja que cap dels dos representants vol parlar públicament.
Només en cas que hi hagi acord o desacord, però mentre parlem no comentem mai res.
Una cinta de treball que no pretendemos acordar ni comunicar nada.
Unes negociacions, atenció, que sembla que no passen factura als socialistes perquè el PSOE guanyaria les eleccions per davant del Partit Popular.
Així ho diu el baròmetre del CIS que s'ha publicat avui. El partit de Sánchez creix més de 2 punts i es col·loca en primera posició amb el 34% d'intenció de vot. Els de Feijóo perden 1 punt i queden segons amb el 32% dels vots. A l'esquerra, la picabaralla entre Yolanda Díaz i Podem passa factura al partit de la vicepresidenta, que perd gairebé 2 punts en comparació amb el baròmetre del 6 de desembre.
I a la ciutat de Barcelona, front comú del govern espanyol i l'executiu de Jaume Collboni per fer front als pisos turístics. Reunió aquest migdia entre l'alcalde Jaume Collboni i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
Una reunió que ha servit per deixar clar que totes dues administracions remen en la mateixa direcció. L'objectiu dels dos governs és que l'habitatge tingui un ús prioritàriament social, és a dir, per viure-hi i no per allotjar-hi temporalment els turistes. Collboni ja ha avançat que frenarà dràsticament la concessió de llicències en zones com Ciutat Vella.
Però la tendència general, insisteixo, serà reduir el nombre de llits i a les zones especialment tensionades la reducció serà dràstica.
Altres coses que estan passant aquest dimecres ens porten cap a Parets del Vallès, on avui té lloc la primera reunió entre sindicats i la companyia Danone per mirar de negociar el tancament de la planta que va anunciar la companyia divendres passat.
Els treballadors volen evitar el tancament i asseguren que la fàbrica del Vallès pot continuar sent rendible. Expliquen que l'anunci del tancament els ha agafat per sorpresa, tot i que asseguren que estan pagant ara una mala gestió global de Danone.
Que estamos pagando la consecuencia de 15 años de malas decisiones y de errores empresariales. Pero claro, al final los pagamos nosotros. Yo no he visto todavía a ningún directivo que lo hayan zumbado.
La reunió d'avui, que no s'espera que acabi amb cap acord, sinó que només servirà per fixar un calendari de negociació. El tancament de la Danone del Vallès pot deixar sense feina 157 persones.
Tot això passa el mateix dia en què el barri Sant Josep Obrer de Reus s'ha despertat amb un nou tiroteig. Els Mossos ja investiguen el cas, que segons la mateixa policia ha informat, no ha deixat per ara cap persona ferida. I avui, en els esports...
En el momento que me digan que soy un problema, ya me he marchado.
Conjura a Can Barça abans de la visita a Salamanca. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Des de l'entrenador que l'hem escoltat, a Xavi, el president, passant per tota la plantilla i direcció esportiva. Tots volen anar a la una per tancar la temporada amb bones sensacions. El primer escull, l'Unionistes de Salamanca, demà dijous a la Copa.
El Girona obre avui la ronda de catalans en aquest torneig del CAO.
Amb la visita de l'Elche a Montilivi, Mitchell fa una crida a omplir l'estadi gironí i fer història a la Copa. El míster donarà minuts a Jangel Herrera i Víctor Sigankov per recuperar el ritme de competició.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Previsió del temps, Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Al llarg de les properes hores començaran a marxar els núvols que ens han afectat aquestes últimes hores, tot i que al llarg de la tarda també pot haver-hi o caure algun ruixat a punts a les comarques de Lleida. En canvi, a les comarques de Barcelona s'han d'anar obrint clarianes. Després un matí que ha començat amb clarianes, ara tenim més núvols i de cara a la tarda, com dèiem, tornaran les clarianes. El vent del sud-oest es reforçarà i aquest vent és el que provoca que les temperatures avui siguin altes, màximes entre els 14 i els 20 graus. Demà farà més sol, les temperatures baixaran i es reforçarà el vent del sud-oest. Canvi de temps important, sobretot de cara a divendres, pluges generals a tot Catalunya, davallada de les temperatures i al cap de setmana fred de rigorós hivern, però amb un ambient més assolellat.
Gràcies, Jordi. Ara passant gairebé 6 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El Partit Popular cada vegada més contra les cordes per les successives revelacions que han anat sortint aquests dies sobre l'operació Catalunya, la trama parapolicial ideada pel govern de Mariano Rajoy per desprestigiar i acusar amb proves falses líders del moviment independentista de Catalunya. Avui n'han aparegut de noves, les publica aquests dies La Vanguardia i el diari Opunes, i avui han sortit referents a Josep Lluís Trapero, era major del cos dels Mossos d'Esquadra i màxim comandament de la policia catalana durant el procés.
Unes notes informatives de l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo, amb data del 2013, expliquen que l'objectiu de l'operació era que el jutge de Barcelona, Joaquín Aguirre, acabés imputant el cap dels Mossos d'Esquadra. El cas va arribar a judici, però tots els implicats van acabar absolts. És el conegut cas Macedònia, on es va intentar acusar diversos agents dels Mossos per, suposadament, utilitzar diners procedents del narcotràfic per pagar confidents i per aconseguir-ne beneficis. Un muntatge amb què el jutge Aguirre va acabar enviant a la presó de forma provisional un subinspector. Ara bé, l'objectiu era Trapero i per això va continuar inventant proves falses amb la intenció d'acusar-lo de protegir una important família de narcotraficants.
En un missatge que ha fet arribar als mitjans de comunicació, el major Trapero ha anunciat que ho denunciarà a la justícia. En l'escrit diu que és indignant veure com és perseguit per altres càrrecs públics i que detecta una degradació institucional i de la gestió pública pels interessos perversos d'alguns. El major Trapero, però, no és l'únic afectat que apareix en els documents que publiquen avui La Vanguardia i el diari Opunes. Les informacions també revelen que el govern de Mariano Rajoy també va enviar a l'executiu espanyol d'aleshores 34 investigacions falses dels expresidents Jordi Pujol, Artur Mas i també Carles Puigdemont.
Als atestats policials s'esmenta una presumpta informació de l'exdona d'un dels fills de Jordi Pujol, on s'ha parteix d'una possible fugida del país a Nova Zelanda, territori on no existeix l'extradició. A un dels informes també s'atribueix una suposada comissió de 90 milions de l'empresa Acciona Artur Mas a canvi d'un contracte de la Generalitat per la concessió del servei d'Aigües Barcelona durant 50 anys. En el cas de Puigdemont se l'atorga un possible cas de corrupció mentre era alcalde de Girona. A Xavier Trias se'l relaciona amb un presumpte cas de corrupció urbanística.
Un cas que el PSOE ja titlla de Watergate del Partit Popular i es posa les mans al cap com no havia fet abans, tot i les nombroses proves que ja hi havia de la policia patriòtica. Fins i tot el partit es mostrava ara favorable que hi hagi investigacions judicials de forma immediata.
En un comunicat, el PSOE assegura que arribarà fins al final perquè s'esclareixin possibles delictes comesos pel govern del Partit Popular amb l'operació Catalunya. Ara bé, no concreta si la Fiscalia hauria d'actuar d'ofici i es limita a dir que la justícia, per la via que sigui, hauria d'obrir una investigació a fons sobre el cas.
A tot això, el Partit Popular manté el silenci. L'actual direcció, comandada ara per Alberto Núñez Feijóo, s'espolsa les culpes i diu que ells no comandaven el partit ni formaven part del govern quan van succeir tots aquests fets que ara continuen sortint a la llum. Un silenci que no és ben vist per antics dirigents del PP, que demanen explicacions. Són declaracions que feia aquest matí a Ràdio Estel el fundador del Partit Popular a Catalunya, Manuel Milian Mestre.
Si yo fuera el señor Rajoy, yo estaría a la palestra pública explicant lo explicable. Ara, no està tenint dret als ciutadans a pensar que està amagant alguna cosa. Per tant, jo crec que el Partit Popular té que donar explicacions clares i definitives d'això.
Declaracions que feia Milian Mestre al programa La Caravana d'aquesta emissora. En tot cas, l'exdirigent del Partit Popular ha posat en dubte tota informació, diu, que vingui de l'excomissari i policia José Manuel Villarejo.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Marxem ara a Madrid. Reunió del nivell avui al Congrés dels Diputats entre Junts i el PSOE. El secretari general de la Formació Catalana, Jordi Turull, està reunit amb el d'organització del PSOE, Santos Cerdán. Cap dels dos no ha volgut avançar què hi tractaran, però tot apunta que un dels temes centrals serà l'acord que van tancar la setmana passada en immigració i el suport de Junts durant la legislatura, després que els de Carles Puigdemont tibessin al màxim l'acord amb el seu suport als decrets anticrisi del govern espanyol.
Abans d'entrar a la reunió, Turull ha estat ras i curt i ha dit que només són converses i ha al·ludit així la premsa.
només en cas que hi hagi acord o desacord, però mentre parlem no comentem mai res.
Per la seva banda, el negociador del PSOE, Santos Cerdán, també hi ha volgut treure importància i assegura que, senzillament, és una reunió de seguiment.
Es una reunión de trabajo, lo hemos dicho en muchas ocasiones. La reunión de hoy es una de trabajo, como muchas más que vamos a tener, y el día que tengamos un acuerdo lo estaremos a conocer. Hoy es una simple reunión de trabajo que no pretendemos acordar ni comunicar nada.
I qui ja ha criticat aquesta trobada és el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. D'això sí que en parla, que no veu amb bons ulls l'acostament dels socialistes cap a Junts per assegurar-se la legislatura. Ho ha dit avui en una entrevista a Es Radio.
Si soy sincero, yo prefiero que se reúnan allí a que se reúnan en Waterloo, con el mediador salvadoreño. Entonces, dentro de lo malo, lo peor, pues mire, pues prefiero que se reúnan allí, ¿no? El señor Cerdán, pues fíjese usted, ¿no? El señor Cerdán se pacta cosas que los ministros ignoran, toma acuerdos que después no se sabe en qué consisten, y, en fin, es un juego de taures en cuál es el que más miente y el que mejor engaña, ¿no?
Una reunió que té lloc també l'endemà que el PSOE suposés a treure l'excepció de terrorisme de les esmenes que van presentar els partits a la llei d'amnistia. Precisament sobre aquesta llei d'amnistia, els lletrats del Congrés posen en dubte que sigui constitucional i diuen que s'hauria de tramitar via reforma de la Constitució.
En un nou informe, els serveis jurídics de la Cambra Baixa recorden que la Constitució rebutja expressament els indults generals i avisen que la norma acordada pel PSOE i l'independentisme podria xocar amb la legalitat europea. El text del jurista serà analitzat ara per la Comissió de Justícia. Es dona el cas que en un altre informe del mes de novembre els lletrats sí que defensaven la tramitació de la llei en considerar que no contenia cap xoc directe amb la Constitució.
Una llei d'amnistia i unes negociacions que sembla que no desgasten a Pedro Sánchez. De fet, el PSOE s'imposaria a les urnes si avui se celebressin eleccions. Així ho diu el baròmetre del CIS del mes de gener, que s'ha publicat avui. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Els socialistes creixen més de 2 punts en comparació amb el baròmetre del desembre. Ara rebrien el 34% dels vots i tindrien un marge de 2 punts sobre el Partit Popular, que quedaria en segona posició amb el 32% dels vots. Els d'Alberto Núñez Feijóo perden un punt i continuen caient a l'enquesta del CIS, que els havia situat com a guanyadors el novembre i el desembre, en plena negociació de la investidura de Pedro Sánchez. Qui surt malparat en aquesta enquesta és Sumar. La picabaralla entre Podem i el partit de Yolanda Díaz passa factura a la ministra de Treball, que perd més de 2 punts i cau per sota del 10%. Segons l'enquesta, mantindria la tercera posició amb un 9,7% dels suports. De fet, l'enquesta ja pregunta per separat el suport a Sumar i a Podem. En aquest cas, els liles serien cinquena força al Congrés i obtindrien el 2,7% dels vots. A Catalunya, Junts passaria per davant d'Esquerra Republicana per una dècima. Els de Carles Puigdemont obtindrien l'1,5% dels vots i creixerien 2 dècimes en comparació amb l'enquesta del desembre. En canvi, els d'Oriol Junqueras perden mig punt i rebrien l'1,4% dels suports.
Aquest baròmetre també pregunta sobre quin president prefereixen els espanyols i Pedro Sánchez també s'imposa per davant de Feijóo, Pau.
Sí, el 30% dels enquestats volen que el líder dels socialistes sigui el president. En canvi, el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, només és la primera opció per al 16% dels ciutadans. L'estudi també diu que 1 de cada 3 espanyols confien molt o bastant amb el govern de Sánchez. El president té una nota mitja de 4,42 i suspèn, igual que el popular, que rep un 4,16. La ministra més ben valorada del govern és Margarita Robles, responsable de defensa, que aprova amb un 5,34. Sobre les principals preocupacions dels espanyols, l'economia és el problema que més afecta els ciutadans, seguit de la sanitat i la qualitat dels llocs de feina.
Gràcies, Pau. Més coses ara pel que fa a l'economia. Aquest estiu els ciutadans que paguen hipoteca podrien començar a respirar tranquils. El Banc Central Europeu ha obert la porta avui a una baixada dels tipus d'interès després de la primavera.
Ho ha dit la seva presidenta, Christine Lagarde, des del Fòrum Mundial de Davos, que se celebra aquests dies. Lagarde creu que hi haurà consens per fer aquest pas, però es mostra cautelosa perquè caldrà veure si les dades econòmiques són favorables per impulsar aquesta baixada del tipus d'interès.
En tot cas, a l'espera de com evolucionen els tipus d'interès, els catalans ja diuen que la seva major preocupació entorn l'habitatge és l'augment de les despeses de la llar, seguit de l'ocupació il·legal i el preu de compra d'un immoble, mentre que l'accessibilitat de l'edifici se situa en l'últim lloc. Així ho constata el primer baròmetre sobre habitatge desenvolupat pel grup Mutua Propietarios.
A més, un 42% dels ingressos mitjans de la llar, estimats en uns 2.900 euros mensuals, es destinen a pagar les despeses bàsiques com l'habitatge, els subministraments i l'alimentació. Aquest percentatge s'eleva fins al 74% a les llars mileuristes.
Per tot plegat, el govern espanyol i el català situen l'accés a l'habitatge com el principal problema que afronten els ciutadans, sobretot els més joves avui en dia. Així ho han dit la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, i la consellera de Territori, Esther Capella, en la presentació del Congrés Mundial d'Arquitectura que Barcelona acollirà l'any 2026.
Esa parte que piensa también en nuestros hogares, en esas viviendas, y que sin duda sé que tienen una alta capacidad y sensibilidad social sobre esa problemática de la vivienda, especialmente en la juventud española.
El repte que tenim en aquests moments de present i també de futur és que l'accés a l'habitatge acabi sent un dret fonamental, i en això crec que els que estem aquí presents ho tenim claríssim. També el despoblament amb les zones que no són urbanes.
A la presentació també hi era l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ara està reunit amb la ministra per abordar la reducció de llicències a pisos turístics a zones com Ciutat Vella. Abans d'aplicar restriccions, l'Ajuntament estudiarà quin és el nombre màxim de pisos turístics que pot suportar la ciutat.
Fins que no tinguem la regulació i no tinguem els estudis d'impacte, no establirem quin és el nombre que, en tot cas, imposarem a determinades zones de la ciutat. Però la tendència general, insisteixo, serà reduir el nombre de llits d'ús turístic a la ciutat de Barcelona pel que fa als pisos, i a les zones especialment tensionades la reducció serà dràstica.
En aquest sentit, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona s'ha ofert a Collboni per lluitar contra els pisos turístics il·legals. Apertur denuncia que els negocis de l'economia submergida fan competència deslleial a aquells que sí que paguen impostos per desenvolupar la seva activitat.
Sense moure'ns de la capital catalana, bones notícies per a la Sagrada Família, que ha tancat el 2023 recuperant visitants. L'any passat van trepitjar el temple 4,7 milions de persones.
Això suposa un increment considerable respecte a les xifres del 2022, quan van visitar la Basílica 3.700.000 persones, i la xifra del 2023 ja s'acosta a les que es registraven abans de la pandèmia. Això és una bona notícia pel temple, ja que de les entrades que paguen els visitants en surt la financiació per a la construcció de la Sagrada Família.
Estel migdia.
Canviem completament de qüestió. 182.000 alumnes a Catalunya necessiten ajudes econòmiques per poder-se quedar a dinar al menjador escolar. Aquest curs, el Departament d'Educació ha triplicat les beques per costejar el 100% dels àpats escolars. Si l'any passat se'n van atorgar 35.500, aquest curs s'han enfilat fins a les 108.000.
La resta de beques, unes 72.000, cobreixen el 70% del cost del menjador. D'aquesta manera s'incrementen de forma notable les famílies que tenen sufragat tot el cost del menjador escolar. De fet, per primera vegada, els ajuts concedits del 100% del cost del menjador escolar superen els ajuts parcials. Això té un cost per al govern de 189 milions d'euros i representa un increment de 43 milions respecte al curs passat.
En l'àmbit empresarial, aviat podria néixer una nova editorial en català. La cooperativa Bacus i l'empresari del sector audiovisual Jaume Roures, que ara fa uns mesos va marxar de Mediapro, negocien un acord amb el grup Enciclopèdia Catalana per concedir-ne, per comprar-ne els segells, entre els quals hi ha Univers, Edicions Invisibles, Enciclopèdia o La Galera. Aquests projectes editorials, doncs, s'integraran dins d'un nou grup empresarial juntament amb els segells que ja té Abacus.
En aquest nou grup editorial, que encara no té nom, també s'integraran els interessos editorials de Jaume Roures. Segons Abacus, el nou grup tindrà prop del 8% de quota de mercat de llibres en català a Catalunya i es convertirà en el segon grup editorial en llengua catalana. El pacte també inclou incorporar la trentena de persones que actualment treballen en aquests segells. La compra és fruit de la situació límit que pateix el grup Enciclopèdia Catalana, que té un deute de 15 milions d'euros.
Més coses. Avui es reuneixen per primer cop els sindicats i els representants de Danone després que l'empresa anunciés el tancament de la planta que té a Parets del Vallès. El tancament afectaria a 157 treballadors.
La primera trobada entre les parts es planteja com una reunió tècnica en la que s'ha de fixar el calendari de la negociació i on l'empresa preveu exposar els motius que justifiquen el tancament de Parets del Vallès, una fàbrica que, segons els sindicats, defensen pot continuar sent rendible. Abans d'entrar a la reunió, els representants dels treballadors han explicat que durant els darrers anys la gestió de la companyia ha estat nefasta. Ho diu un dels secretaris generals de Comissions Obreres, Pedro Gutiérrez.
Llevamos diciéndolo muchos años, que la gestión de la dirección de Danone, tanto en España como en el grupo, es nefasta, y que estamos pagando la consecuencia de 15 años de malas decisiones y de errores empresariales. Pero claro, al final los pagamos nosotros. Yo no he visto todavía a ningún directivo que lo hayan zumbado.
A partir d'avui, els sindicats afronten una negociació complexa que té com a principal objectiu el manteniment de la producció de parets d'Espanya i el manteniment de tots els llocs de treball.
Més qüestions breus de successos. Un home ha mort aquest matí a les Terres de l'Ebre després que el cotxe que conduïa hagi volcat i hagi caigut dins d'un canal en un camí entre els municipis de la Ràpita i Poblenou del Delta.
La víctima, de 59 anys, és veïna de Poblenou del Delta. Els Mossos han rebut l'avís pocs minuts abans, després de les 8 del matí. Amb la d'avui ja són 5 les persones que han mort en accidents de trànsit a les carreteres catalanes des que ha començat l'any.
A Lleida, 3 persones han resultat ferides a causa d'una fuita de gas en un habitatge del carrer Joan Baget. Els bombers han rebut l'avís aquesta passada nit quan es detectava una forta olor de gas a l'interior d'un pis.
Al lloc s'hi van desplaçar dues dotacions que, després de revisar l'espai, van determinar que la fuita de gas estava provocada per una mala combustió d'una estufa de butà. Les 3 persones ferides vivien a l'habitatge i han estat traslladades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
Encara en la plana de successos, a Reus, els Mossos investiguen un tiroteig que ha tingut lloc poc després de les 10 del matí al barri de Sant Josep Obrer, això és al sud de la ciutat.
Diverses trucades han alertat dels fets i s'ha muntat un dispositiu de seguretat a la zona. De moment no hi ha hagut ferits i encara no se sap el motiu del conflicte.
Tot això passa el mateix dia en què s'ha localitzat el cadàver d'una dona de 68 anys a la població de Maials.
Segons la policia, es tractaria d'una veïna del municipi desapareguda ahir al vespre. La seva família ho va denunciar després que no es presentés a fer les cures al seu pare. El cos no presenta senyals evidents d'haver patit una mort violenta, però els Mossos han obert una investigació per aclarir què ha passat.
I abans dels esports, passem també pels jutjats per explicar-vos que l'extenista Arantxa Sánchez Vicario ha estat condemnada a 2 anys de presó per un delicte d'alçament de béns.
El seu exmarit també ha estat condemnat amb 3 anys i 3 mesos entre reixes i la resta d'investigats a 1 any i 3 mesos. L'esportista haurà de pagar una indemnització conjunta de més de 6,5 milions d'euros al Banc de Luxemburg, però no entrarà a presó a canvi de no cometre delictes en els propers 2 anys. La sentència creu que queda acreditat que en tot moment Sánchez Vicario podia fer front al deute amb l'entitat bancària i que van crear un pla conjuntament amb el seu marit i altres 5 acusats per descapitalitzar el seu patrimoni i evitar haver de fer front al pagament.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Dugues i 22, obrim aquesta hora els esports parlant de la conjura que hi ha al Barça abans de visitar Salamanca, Pol.
Sí, Xavi, el Barça s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva per preparar el maig de demà contra Unionistes. Serà l'última sessió preparatòria abans que l'expedició viatgi cap a Salamanca. Abans de l'entrenament, el president del Barça, Joan Laporta, ha parlat amb els jugadors i els ha donat ànims en un missatge d'unió que ja fa setmanes que prodiga. Cancelo i Rafinha no s'han exercitat amb la resta del grup, tampoc han entrat a la convocatòria, igual que Marcos Alonso, Íñigo Martínez, Ter Stegen, tampoc Lamine i Araujo per sanció. Ha parlat Xavi en roda de premsa després de l'entrenament, ha dit que plegarà abans que sigui un problema pel club.
En el momento que me digan que soy un problema, ya me he marchado. No, soy por encima de todo, soy culé y quiero a este club y seguiré dejándome la piel. Pase lo que pase.
Malgrat ser realista, Xavi ha enviat un missatge positiu a l'afició, creu que estan en el camí correcte.
Crec que estem molt més a prop de l'èxit que de la derrota. De fet, hem tingut èxit a la meitat de la primera temporada, a la temporada passada, i aquesta estem camí de l'èxit, tot i perdre la Supercopa. Aquesta és la meva realitat.
Qui també juga demà, Pol, és el Real Madrid.
Que afronta un derbi amb la solvència d'haver-lo guanyat fa només uns dies la Supercopa d'Espanya. La polèmica a Madrid està en si els matalassers faran o no el passadís d'honor als blancs. A Carlo Ancelotti tal li fa.
Lo que pienso es respetar las decisiones de cada club, de todos los clubes. Si lo hacen me parece perfecto, si no lo hacen me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia a esto.
Tornant a casa, avui és el torn del Girona, que rep a Montilivi l'Elche a 2:15 de la nit. Mitchell fa una crida a omplir l'estadi.
Demà és un partit que ens donaria estar a prop de fer història, estar en semifinals de Copa del Rei seria un partit només... per mi és un partit molt important i necessitem a la nostra gent. Junts som més forts.
El Girona parteix com a favorit en el duel contra l'exequip de l'entrenador madrileny.
Una Copa on ahir ja vam tenir les primeres eliminatòries.
Sí, amb tres partits, el Mallorca va eliminar el Tenerife amb un solitari gol de Larín al minut 120. Més clara va ser la victòria de l'Atlètic Club de Bilbao amb dos gols de Villalibre contra l'Alavés, el seu exequip. I l'últim maig de la jornada el disputaven Getafe i Sevilla amb victòria pels andalusos, que sembla que comencen a carburar després de setmanes complicades. Avui es juguen el València-Celta a les 8, Osasuna-Reial Societat a les 9 i el mencionat Girona-Rayo a 2:15.
I pel que fa al Barça femení, és dia de clàssic a les semifinals de la Supercopa d'Espanya.
Catacoll i Marta Torrejón ja han rebut l'alta mèdica i estan a la convocatòria de les 22 jugadores que Jonathan Giraldet disposa, en aquest cas han viatjat també a la capital, per enfrontar-se avui al Reial Madrid amb l'objectiu de classificar-se per la final de dissabte contra el Llevant. El tècnic de l'equip blaugrana, Jonathan Giraldet, llançava aquesta advertència en roda de premsa.
L'eliminatòria, i que el que guanyi passa i el que no, no té cap tipus d'oportunitat d'arribar a la final, tot és molt més igualat. Per això implica a nivell atencional, a nivell de foco, no? Del que implica jugar aquest tipus de partit, tot està, crec que, molt més igualat.
Partit igualat i amb baixes, Alexia, Fridolina, Rolfo, Jana i Mapi León no arriben tampoc a disputar la hipotètica final. Ahir es va disputar aquesta primera semifinal entre Atlètic i Llevant, que van a guanyar en aquest cas les valencianes per 3-1. I és que la mala gestió de la Federació Espanyola de Futbol ha aixecat moltes crítiques. Ahir pràcticament no va haver-hi aficionats en el partit de la primera semifinal. Moltes crítiques també de la pròpia Alexia Putellas.
Hem de donar facilitats a l'afició que pot, que vol venir a veure'ns, i està clar que amb la planificació tan a última hora no és possible. Jo crec que la gent es mereix que es puguin organitzar bé.
Barça-Real Madrid, aquesta nit a les 7 de la tarda.
Ah, parquem el futbol, parlem ara de bàsquet. Girona i Cadí, la seva estona a veure les cares a la tornada dels vuitens de l'Eurocup femenina.
A l'anada el resultat va ser de 68-52, favorable a les gironines, però el seu entrenador, Roberto Íñiguez, no vol ni sentir a parlar de rendes.
Un partido nuevo y espero que el equipo entienda que tenemos que disputarlo como un partido en que no ha existido el anterior. Y no me gustaría ni tener, evidentemente, ningún disgusto o pasar la ronda con una sensación mala.
Fontejau decidirà qui passa als quarts de final a partir de les 7 de la tarda. Qui passi es veurà les cares amb el guanyador del Gorzou Galatasaray. Les turques són favorites per superar l'eliminatòria en haver guanyat l'anada per 87-73.
En tenis, Paula Badós arrasa la segona ronda de l'Open d'Austràlia davant la russa Anastasia Pavlichenkova.
Badós, que ha guanyat per la via ràpida 6-2, 6-3, i confirma les bones sensacions de la primera ronda del torneig. Ella mateixa està sorpresa, són declaracions a Eurosport.
Pues la verdad que muy contenta, creo que he jugado muy bien, no me lo esperaba jugar así ya tan pronto y después de tantos meses, pero la verdad que he jugado un nivel muy alto, así que muy contenta.
La tenista ja coneix la seva rival per obtenir el bitllet a vuitens. Serà la nord-americana Anisimova, que ha guanyat el seu match contra l'argentina Podroska.
També juga avui Djokovic i hem descobert una nova jugadora prodigi.
Amb només 16 anys, Mirra Andreeva s'ha desfet en menys d'una hora d'Ons Jabeur per 6-0, 6-2. Andreeva ja és la número 47 del món i segueix escalant el rànquing ATP. El quadre masculí, el número 1, Novak Djokovic, ha suat de valent en el primer set. Això sí, ha remuntat el segon. Continua el match a aquesta hora, forçant el quart set Popirín. Ara mateix el marcador és de 6-3, 6-4, 7-6.
I acabem a motor al Rally Dakar. Problemes avui per a Carlos Sainz.
Sí, el madrileny ha patit en aquesta desena etapa de la prova 3 punxades de roda, però sembla que pot continuar amb la conseqüent retallada, però de temps, el seu màxim rival, el francès Sebastián Loeb, ha perdut 16 minuts, però continua líder de la general. Qui sí que ha abandonat és a la Tillà.
Sorry, I don't want to jump again in this car.
Claríssim. Quan tothom pensava que ajudaria el seu company d'equip, Loeb ha aconseguit el Dakar, el Qatarí ha renunciat a acabar, molt emprenyat pels problemes mecànics que ha tingut en el seu vehicle, problemes que sembla que no han afectat el seu company d'equip. Nasser abandona i buscarà ara el bitllet pels Jocs Olímpics de París 2024. Atenció, en tira al plat, una disciplina en la que ja ha competit en anterioritat a Atlanta, Sydney, Atenes i Londres 2012, on fins i tot va guanyar una medalla de bronze. En motos, victòria per Ricky Brabe, que obre una distància considerable amb Ross Branch a la general. La diferència entre tots dos ara és de quasi 11 minuts.
Estel migdia.
Obrim avui l'aparador cultural al teatre perquè des d'avui ja podeu veure el Teatre Coliseum Humans 2.0, un espectacle de la prestigiosa companyia australiana Circa.
Es tracta d'un muntatge que combina la dansa contemporània amb el teatre físic i el circ per crear una sinfonia d'acrobàcia, so i llum que busca reflexionar al voltant de les capacitats humanes i la força vital que constitueix el cos.
I cal afanyar-se perquè només s'oferiran 10 funcions, entrades ja a la venda, un espectacle que acabarà, com dèiem, al Coliseum el dia 27 de gener i amb música. Sex Freixa s'acomiada dels seus seguidors amb aquesta cançó que es diu La meva sort. Vindran els dies alegres, sonaran cançons.
cançons d'abans abastarem tots
el cantautor penedesenc penja temporalment la guitarra després de 20 anys damunt dels escenaris.
Abans de plegar, Cesc Freixas anuncia que aquest any farà una gira de comiat i després publicarà un disc que recollirà aquesta gira. Serà el desè treball de la seva carrera i el primer en directe.
I qui també té nova cançó des d'avui és el duet de ball Sigaflaues.
I cauen 4 quisos i no són suficients. 4 quisos, ens estem coneixent. 4 quisos.
Una cançó que apareixerà en el seu primer disc, que es publicarà divendres que ve i que portarà per títol Calçotada. Nosaltres amb això acabem. Tornarem demà, ja ho saben, al punt de les dues aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació, com cada tarda, amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Que vagi bé, bona tarda.
Dirigim el seu pis, ja la portaria el penalti, està aquí. I una despedida que els dos han deixat...